Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, decíamos ayer, com aquell, com el Unamuno.
Escolta una cosa, Tomàs. A veure, bon dia, mosseguis. A veure, els que ens estan veient per YouTube, si hi ha algú es preguntaran on està la gorra d'en Tomàs. Jo ja tenia preparada...
És veritat.
Una gorra de per acompanyar i fer el programa també, diguéssim, amb l'estil, però no...
Si ho haguéssiu dit, jo hagués tret el meu...
Tinc la gorra de The X Commander, que és un... És
aquesta
un,
també està bé, però... Què et sembla la meva gorra?
I la clàssica.
Home, el teu em sembla ideal perquè és per aquesta primavera tardia, inici d'estiu,
sí,
que tenim a tocar.
Sí, veure, una de les coses que hi ha és, a veure, finalment, aquesta primavera ha fet falsa aquesta afirmació de que no hi ha, de que estava desapareixent la roba d'entretemps. La rebaqueta, yes.
Estem tenint una primavera com no teníem primavera des de feia anys.
Des de feia com a 4 o 5 anys. És...
I que l'any passat aquestes alçades estàvem ja suant la cansalada.
Fent el programa amb calçotets
Ja no ens en recordem, però el maig de l'any passat estàvem en onada de calor que semblava final de juliol. O sigui, estàvem a 30 i pico graus que ens moríem.
L'any passat
hi havia... Primavera, fa calor, plou una miqueta, refresca un pèl, tot superbé. Com ha de ser?
Bueno, deixeu-me que faci...
Ja podem omplir les piscines. Vinga, a tope.
Deixeu-me que introdueixi el programa. A veure, dues coses. Una, mentre Microsoft anuncia la nova Surface com a part dels nous Copilot Plus PCs, OpenAI fa servir la veu de l'Scarlett
Johansson. Com s'atreveix?
Sense el seu consentiment.
Sense
per
el consentiment.
GPT. Per suposat, com tot.
Que gàngster que és el Sam Altman. A més, li van demanar... Bueno, parlem després, va.
Ara ho parlem. Un tema col·lateral que també parlarem i que no està en el títol de l'episodi, però sí que vull esmentar-lo a la intro. Hi ha un cas d'aquests dies enrere que ha passat una mica com desapercebut, però no hauria de ser així. Un independentista català va crear-se una compte a Proton.
Un terrorista, vols dir, no?
Exacte. Segons els jutges a la Toyas de l'estat espanyol.
Devia tenir un pot de Fairy a la cuina o alguna cosa així.
Segons les darreres eleccions de Catalunya. O sigui, no sé què fem ja muerde la manzana, perquè estem
en
pas.
En tot cas...
Jo vaig dir que marxava a Badalona, perquè ja estàvem amb un rotllo...
Jo també de Barcelona. En tot cas, aquesta persona salia als serveis... Sí, diferents empreses, entre elles Apple, implicades, ha hagut de donar les seves dades a la policia ayatolà espanyola i l'han pillat. Vale? I ara després explicarem el cas. Vale? Bueno, tot això i moltes més coses que no estan previstes seran a l'episodi 592, temporada 17 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, jo crec que el primer que hem d'explicar és lo de la Scarlett Johansson, perquè és el més emocionant.
Jo venia amb moltes ganes de conèixer... Clar, el problema d'aquest programa és que l'últim el van fer divendres, i avui és dimarts.
Sí,
clar,
sí,
jo crec que el Marc no ha tingut temps que li passi la cosa que li passa cada setmana, perquè veníem de bateries...
Alguna cosa... aquesta setmana ha sigut a nivell
just, clar.
No hem tingut cap anècdota específica, però jo crec que és prou important lo de l'Scarlett. Jo crec que lo de l'Scarlett ja
de totes maneres,
prou important.
Ludo ja no és un cas aïllat, ni... ni un cas... sí, són moltes vegades, molts casos...
No, és un patró continuat.
És un patró, és un exacte.
A veure una cosa, o sigui, el Sam Altman és un...
És un jetes, tio, és un jetes.
A veure, però... d'entrada, a veure, al final una cosa, tu penseu una cosa, el pobre Elon Musk, que és aquest benefactor de la humanitat, franciscà...
Amic contra l'ascensor mundial.
Sorelo Lupo, Fratella Luna...
És que durant... Va haver un breu període de temps
sí,
que li vam comprar això, eh?
Sí, totalment.
Que deia, que és que jo també, o sigui, que semblava no, el Tony Stark del món real, bueno, eh?
O sigui, però ell, però, a veure, o sigui, al final...
El cas, el cas sí temps, és. Que era, vamos, i altruisme pur, un benefactor. Jo crec que va fer fora el seu equip de PR, el que va fer de relacions públiques, i des de llavors, clar, tot ha anat...
De totes maneres, mireu...
No, jo crec que l'home aquest el que passa és que no té control i no té necessitat d'agafar...
Ni té control ni necessitat de tenir-lo.
I llavors, clar, no, li pot dir qualsevol cosa a qualsevol persona i això acaba que està completament...
Ludo, xalat. Però és que tots són iguals, perquè a l'Alban... Sí, a l'Alman i al seu equip, no? És que ja me'ls imagino. És que me'ls imagino en una reunió dient, hòstia, aquí no veu li posem a ChatGPT, coño, la Scarlett Johansson, que està muy buena, no sé què. I li han posat la veu de la Scarlett Johansson. És
no,
que són
no
uns ceporro.
No és perquè estigui molt bona, que sí.
Són uns ceporro.
Sí.
És que no entenc a on vivim. I són gent que mou molts milions i que influeix a la societat i són uns immadurs. Són uns jetes.
Uns jetes... D'entrada una cosa. Dic, l'Elon... El
ja està, ja.
L'Elon no és cap hermanita de la caritat, però no. Amb ell va haver-hi una colla que li van agafar i li van omplir el cap, diguéssim, d'aquests problemes ficticis que tenen que passar per la intel·ligència sobre la intel·ligència artificial i tot això. I llavors arriba un moment que ell munta una empresa, que és OpenAI, bueno, munta una organització, que és OpenAI, que la munta com a organització sense ànim de lucre per fer que la IA sigui segura.
No, un moment, no la munta ell, que sembla que tot ho faci ell. No. És com lo de PayPal. Ell estava allà, però que no és que la munti ell.
Ell va muntar PayPal. No.
Ell era un del grup.
No, ell agafa i munta el grup i posa els primers diarets i junta la gent. I després els deixa córrer. I els deixa córrer i el que fan és que agafen i canvien completament el motiu de l'empresa que havia de ser de non-profit la passen a una mica de profit i al final és capitalisme salvatge, i llavors a partir d'aquí és dir agafar la informació de qui sigui d'on sigui. Jo l'altre dia vaig agafar el GPT-4 o aquest, el Omnibus aquest meravellós, i li vaig demanar, escolta, pinta'm amb una superheroïna tocant una superheroïna amb un vestit blau i una capa tocant una guitarra elèctrica, i et foten a la Supergirl amb la S tocant una Fender Stratocaster directament, que és una marca, és una marca registrada. Els és igual.
Però jo crec que el problema ja no és que els és igual, el problema és que ja ho han fet, vull dir...
Ja ho han fet, i ja està.
Llavors és com dir, bueno, pues, vull dir, que ja està fet, no...
Ja, però,
ara què fan?
Però en aquest cas, fixa-t'hi, que en el cas de l'Scarlett Johansson, és un, i no és perquè estigui molt bona, que sí, totalment i absolutament, però l'Scarlett Johansson el que té és que és la pel·lícula Her, que si l'heu vist en versió original...
No fa
de Siri, o sigui, l'Scarlett Johansson posa la veu impressionant i la pel·lícula només te la creus en anglès, en versió original, quan l'escoltes amb ella i acabes entenent que el tio acabi absolutament loquito per la veu aquella. I llavors dius, aquí els Dalman el que fan és...
Però això és una visió molt...
Molt seva, perquè encara somia de quan va veure la pel·li i ja està.
No, però exacte, la pel·lícula és un senyor que s'enamora de la Siri. S'enamora de la Siri i perquè té la veu de l'Scarlett Johansson. I l'Scarlett Johansson, amb la seva actuació, fa creïble la pel·lícula. Sense la veu de l'Scarlett d'allà, doncs molt poques altres actrius, possiblement la Julia Roberts o alguna altra d'aquestes que tenen una veu així molt d'allò, podrien agafar i d'això.
És molt semblant a la Ex Machina, no? Aquesta...
Bueno, sí, no, aquesta... però és que, no, però és que la, no, gràcia, és la gràcia és
no
que
vist,
a Her,
però...
a Her no apareix el personatge, és només una veu.
Podríem dir que el concepte o la base o la idea inicial sí que
és que jo només he vist aquesta
del mateix lloc, però són pel·lícules diferents.
Vale. Però bàsicament és la idea de que hi ha una veu que no està incorporada, que no està en un robot. De fet, fins i tot hi passen coses a la pel·lícula, no us faré spoilers per si la voleu veure. La pel·lícula està molt bé, es deixa veure i és interessant, però és la idea que és aquesta veu, que és només una veu. Només és una veu, no surt l'Scarlett Johansson. I és clar, en aquest cas és absolutament anàleg al que és l'agent aquest de l'EGPT4O. I el que fan és que el Sam Altman contacta amb l'Scarlett Johansson, li diuen que volen treure i que els agradaria fer servir la seva veu. I ell els diu que no. Que no els dona permís. I llavors agafen i fan la veu aquesta, l'Sky, que bàsicament és un clon de l'Scarlett Johansson, i la fiquen publicant. Per això, evidentment, tothom, fins i tot l'Altman, deixen un tuit dient la paraula her, només la paraula her, és a dir, mira, hem aconseguit
que ja ho teníem fet, i a l'últim moment algú va dir, li hauríem de preguntar,
i llavors ara
i quan van preguntar i li va dir que no, van dir, hòstia, maquilla-la una miqueta, saps?
Però li han afegit alguna freqüència perquè no els pugui denunciar o alguna cosa?
Li han canviat una miqueta el timbre.
Llavors ja no és lo mismo.
Maquilla-la una miqueta perquè
no saps. Però tu l'escoltes i la manera de parlar d'això és així, bàsicament. Llavors, clar, ell ha agafat i ha dit, primer de tot, no, ja la podeu treure, ha agafat, anat amb els seus abogaus, i ha dit, no, ja la podeu treure, i a més, després a veure com l'heu entrenat. Perquè si l'heu entrenat amb la meva veu sense el meu permís, a més, la seva veu està sempre en pel·lícules que totes tenen copyright i tenen a Sony a darrere i tenen a Disney a darrere i tenen a tothom a darrere.
Però això que jo teníem fet i en l'últim moment algú de legal de l'empresa li va dir li heu preguntat?
No és algú de legal. L'Scarlett Johansson ha publicat una carta. Ha fet una carta pública explicant-ho.
Demanar-li permís, que estic segur que ja ho tenien fet, i
en
un moment algú de legal devia dir, però li heu preguntat?
I els hi va dir...
La finestra de, hòstia, això s'ha de fer?
I els hi va dir que no, i a sort ho van deixar anar. I ara ella està amb advocats, i aquí això anirà més. Perquè, a més, diguéssim que és un cas comú. El que ella mateixa diu, o els advocats d'ella, han escrit en la carta pública, és a dir, escolta, ara tenim un problema, que és dir, ara impersonar amb una persona és molt fàcil. Amb molt pocs talls de veu tu pots agafar i crear una persona que parli com aquesta. I si tens la quantitat de talls de veu que tothom té de l'Scarlett Johansson, perquè és cal que entrés a una plataforma de streaming i tindràs desenes de pel·lícules d'ella, doncs pots agafar i pots fer pràcticament un clon perfecte. Com, per exemple, l'Arnold Schwarzenegger, que té un podcast que jo estic subscrit, que ell agafa i llegeix coses i explica coses sobre investigació en temes de salut i exercici físic i estudis que es fan, i ho llegeix ell, i ja ho va dir el primer programa, diu, no sóc jo, hi ha una màquina aquí que tenim entrenada amb la meva veu, i a més es veus com la van millorant, i sembla que sí, l'Arnold, perquè després agafes, veus un vídeo d'ell anunciant les eines de jardí del Lidl, i si el veus en versió original, dius, hòstia, és el tio que està llegint, és el que està llegint el podcast aquest que jo escolto. Llavors de dir, bueno, aquí hi ha un problema, però és simplement la quadratura dels collons d'OpenAI. Tenen els collons molt, molt, molt quadrats. Els hi sua la polla.
Tots, Marc, intento explicar-ho com tots.
Com tots, també. Sí.
Per això penso que hi ha alguna cosa que em xirria, tio, que em grinyola de com està muntada la societat actualment. I perdoneu, però és que sóc molt... una empresa seriosa o una empresa que se sap que la llei la perseguirà no fa això. Aquests els hi sua a tots la polla.
El que és greu no és el cas de Sony o el de l'Scarlett, perquè aquí pillaran catxo. O sigui, això és un tema de que són incompetents i això no ho han previst. Aquí el tema està en els milions i milions i milions de gent normal que no tenia els recursos ni les capacitats per anar
a contra aquestes empreses. I que han fet servir ChatGPT durant tot un any ficant-hi i vés a saber què.
Bueno, no, i encara que no. O sigui, estic pensant, per exemple, en tema, jo què sé, artistes de còmic. Bueno, artistes en general, que també hi ha un sarau molt gran. ¿Vale? Si tu ets, jo què sé, saps? Jim Lee, i te n'adones que estan fent... O sigui, tu tens la capacitat econòmica i tens el nom per anar, fotre'ls una demanda i dir, vull saber si heu entrenat els vostres models d'això artístics amb els meus dibuixos, i si ho heu fet, parlem-ne. Vale? Però, clar, d'aquests n'hi ha artistes famosos, 100-150 que
hi ha. A nivell legal estan obligats a ensenyar com han entrenat els models? O aquí hi ha un buit?
Bueno, si estan fent servir coses en copyright, doncs no sé, al final suposo que tu has de tenir un dubte raonable, com el que va dir Sony, que tenien el dubte raonable de que havien fet servir la seva música per entrenar els models. Yeah. I en el cas dels artistes és bastant obvi, perquè de fet hi ha molts serveis d'aquests d'IA que tu li pots dir dibuixa'm no sé què, i dibuixa'm-ho, pues, seguint el mateix exemple, com si ho hagués fet Jim Lee, com si ho hagués fet Moebius. Clar, tu pots començar així. Per tant, vull dir, és el dubte raonable bastant de calaix de que han fet servir, sinó de què nassos sap el model, com dibuixa Moebius o com dibuixa Jim Lee. Doncs crec que el problema és tots els milers i milions de gent que no tenen aquesta capacitat, ni aquest temps, ni aquestes ganes d'anar a lluitar contra una mega corporació als tribunals, perquè això costa molts diners als Estats Units. Aquest era el problema de debò. Tota la gent que no són aquests. L'Scarlett, clar, que anirà a judici i traurà una pasta rufa d'això que fliparàs. Però quanta més gent més anònima o gent coneguda però més petita, més a nivell local.
No té els medis per lluitar contra...
No tens els medis ni la capacitat d'anar a aquest judici amb el risc de perdre'l i que t'arruïnis.
Sí. De fet, ha passat amb algunes apps, que és totalment un altre tema, però ha passat amb algunes apps. Us recordeu que iOS ara pot tenir emuladors? Doncs hi ha molt... a desenvolupador que a Nintendo li ha trucat la porta, li ha dit, ei, com continuïs fent emuladors, tot i que ja ho pots fer legalment, però ja els espanten i moltes apps d'emular coses de Nintendo, tot i que sigui legal, les han tret.
Tens ganes de tenir un futur en aquesta indústria?
Bueno, o simplement econòmic, perquè si Nintendo et foten un judici gros, és que pots...
I encara que tinguis la raó, pues...
És que només els costos legals de defensar-te ja és una hòstia important.
O després està també l'amiguisme intercompany. Qui era? Stack Overflow? Qui d'aquests era que va dir que la gent... O Reddit? No, em sembla que era Reddit. Reddit, els hi van venir aquests, sí, van veure que els hi havien agafat la informació i van dir, bueno, pues nos hacemos amiguitos, no? Li van dir als OpenAI, va, pues nos hacemos amiguitos y te lo damos todo.
Home, i clar,
la gent que publica... Clar, i la gent que publica Reddit...
Compte. Em sembla que a dintre de Reddit, em sembla que vaig llegir ara fa uns mesos, que un dels accionistes principals de Reddit és Mr. Sam Altman.
Però, els usuaris... Ningú es va consultar. Ningú va dir res.
No, igual com els Stack Overflow, que estaven intentant esborrar el contingut i els van fer fora perquè va esborrar el seu contingut propi, de Slack, o qualsevol persona que sigui treballant...
Com? Que esborraven què? Preguntes de...
Quan van agafar va sortir la notícia que Stack Overflow feia una joint venture amb OpenAI o amb Microsoft, perquè bàsicament, doncs clar, hi ha moltíssima informació per entrenar models i tot això, doncs molta gent que eren power users de Stack Overflow i que havien ficat molt de codi propi allà dintre, van dir, doncs entro dintre, vaig a borrar els meus propis comentaris. Els van detectar que estaven començant a borrar i van dir, this user, perquè el gat és d'ells i ells se'l follen com vol. O sigui, al final, és el que hem sabut de mossegar la poma des del principi. A veure, jo vaig començar a escriure blogs en l'any 2002, i ràpidament l'any 2003 vaig agafar i em vaig muntar el meu servidor WordPress. I com vam muntar mossegar la poma amb en Tomàs, quan en Tomàs va engegar, es va muntar el seu servidor de WordPress i nosaltres hem tingut sempre el d'allò. Hem tingut el nostre servidor i hem tingut les nostres coses que els nostres problemes ens ha donat perquè té uns costos i perquè el data transfer és un merder, però al final és dir, si tu vols tindre la teva plataforma, has de tindre la teva plataforma. Si tu estàs utilitzant el servei d'algú i no estàs utilitzant el codi d'algú altre, doncs...
Aquesta serà la màxima d'aquest programa, que quan les dades no estan en el teu PC poden acabar en mans d'un...
No ben bé, perquè a mi el problema que hi ha en aquest cas és dir... O sigui,
no és important on estiguis, és important qui té el control. Mira,
si estàs executant Windows, i ho sento, però no em fiaré del que estigui fotent Windows.
No com Apple, que guarda les fotos del meu biaix i fico les meves fotopolles en els delits d'iCloud.
Tinc novetats, sobre aquest cas.
Sí, després ho expliquem.
Després en parlem.
Grans novetats?
Una cosa. És que tots foten lo mateix, tots. Mira, això del podcast i de que tinguis tu la teva pròpia plataforma, que amagatzemis tu els àudios, els distribueixis tu, ja sé que costa muntar-ho i costa pagar-ho, però és teu. Què ha fet? No sé si eren iVoox, bueno, és igual, moltes d'aquestes han fet el mateix.
Podimo.
Han agafat, sí, exacte, han agafat i han ficat anuncis els que s'hi ha sortit dels nassos enmig dels àudios. Han agafat la qualitat de l'àudio...
Per un moment, Tomàs, no diguis com un escàndol, vull dir, això és una cosa que està als seus terms and conditions des del començament.
No, en tots els casos. Es van canviar. Però és que, a més, han agafat l'àudio... Ja això...
poden posar publicitat, dic.
Bueno, i, però una altra cosa que han fet. Han agafat els àudios i els han reduït de qualitat.
Ah, sí. També va passar.
¿Por qué? Por mis santos cojones.
Bueno, perquè els seus servidors han d'agafar... Ells ho han de,
bueno,
ells
perquè
estan...
fa servir el servei gratuït. Si fa servir de pagament, no t'ho faran.
Vull dir, i al també final... has de pagament.
O sí.
No, sí, sí, també.
O sí, perquè tu no t'has llegit les 57 pàgines dels temps
però
and conditions
que
tu...
que és un servei com molts altres que tenen versió gratuïta i versió de pagament i no funciona igual. És com si tu estàs escoltant
no, no.
YouTube amb un compte gratuït o amb YouTube Premium. No veus anuncis o no en veus. O tens Spotify pagant o gratis, pues escoltes anuncis i les cançons sonen a l'ordre que volen, o no escoltes anuncis i poses tu les playlists.
El problema és que quan tu contractes Spotify ja ho saps el primer dia, i aquesta gent ha canviat les regles on the go.
Jo et dic que tots els blitz el tenim a iVoox des del començament i a mi, jo tot això en el seu dia m'ho vaig llegir i ja ho posava. La gent pot dir missa, que iVoox posa que la versió gratuïta només... les coses que fan és que el feed RSS quan no és a iVoox sinó que és compartit a altres només et guarda els 20 darrers capítols i que podien posar publicitat.
Hauríem de posar una altra cosa i que el reparteix cap a fora, si fora vol dir cap a Apple Podcast.
Clar.
Sabem que Apple Podcast no és Apple Podcast, és tot el que es nutreix d'Apple Podcast, ¿vale? Pues hauríem de posar i lo vamos a repartir a Apple Podcast cuando me salga de los huevos.
No és veritat.
Perquè
és
jo,
pràcticament...
sí, i tant, perquè jo rebo a través de Pocket Cast, que està enllaçat amb Apple Podcast i miro a vegades Apple Podcast i quan hi ha gent que no està a iVoox publica, m'arriba immediatament. I quan hi ha gent que està en iVoox i publica, m'arriba a vegades al dia següent.
Tomàs, això és cosa d'Apple. Nosaltres tenim el programa i tu, quan fas la publicació a iVoox, l'RSS, que és d'on tira tot això, s'actualitza automàticament. Jo, llavors, miro i veig que, per ordre, normalment, Google Podcast, que li queden dos dies. És el primer.
No, ja està
Google
fora.
Podcast,
ja,
los desaparecidos.
No, em sembla que era final d'any. Però bueno, tampoc
bueno, ja està, ja té, ja estan ara aquí.
Sí, però l'actualitzava rapidíssim. Spotify, que a més Spotify se'l baixa, el programa, perquè tu després quan l'escoltes no tira del feed, sinó que se'l baixa.
Sí.
Ho feia molt ràpid també.
Ja però no se'l baixa, no se'l baixa a Spotify per fer-te un favor, eh? Se'l baixa a Spotify per
perquè
agafar l'àudio i fer el que li surt de la polla.
Sí, no, eh? Clar, però també t'ho poses, però el que et dic...
Estic molt emprenyat.
No, un moment. I Apple Podcast, el dia que triga menys, triga entre 2 i 3 hores. I hi ha dies que triga 8 o 10. I el feed RSS és el mateix, perquè a més la publicació del programa del Tots els Blitz el faig jo, per això és que t'ho dic, t'ho puc dir de primeríssima mà. I sempre passa igual i fa el que fem al programa 5 anys. I és sempre igual.
Nosaltres
Apple,
ho fem al revés.
Apple Podcast és l'últimíssima que actualitza els feeds.
Nosaltres ho fem al revés.
Perdona,
nosaltres...
perdona. I si fas un moment, i si fas un canvi perquè has pujat un àudio que està malament, que de vegades passa, o tens un error en el text i te n'adones i l'actualitzes i tot això, cap l'actualitza ràpid. Però la que l'actualitza més lent, però més lent és una barbaritat, és Apple. O sigui que, en aquest cas, no culpis a iVoox, que jo no tinc res amb iVoox, eh? O sigui que ningú pensi...
No, jo d'iVoox...
El compte gratuït, eh? I tenim el compte gratuït, no tenim el compte de pagament. O sigui que ningú pensi que això passa perquè tenim el pagament. Tenim el gratuït.
No, jo només deia que iVoox afegeix en els comptes gratuïts, i això no era així al principi, a publicitat.
Però i que posava que la podia fer, que no l'estigués posant, no vol dir que hagin canviat els termes. Jo me'ls vaig
llegir
fa 5 anys
i que canvia
ja
la qualitat d'àudio quan li dóna la gana.
Això ja, com que no ho sé, no t'ho puc dir. Però que el que bueno, podíem posar publicitat, Tomàs, t'ho juro, que està des del començament. Bueno,
no,
mínim,
segur que està. No, no, perquè és que ningú de nosaltres
però,
s'ha llegit les 50 pàgines dels termes de serveis.
Però això no s'excusa, té raó el Raül. Això no s'excusa.
Que no, i que no era típica de quan agafes una targeta de crèdit que tens 40 pàgines en un tipus de lletra que no la sabia llegir jo ni quan tenia 15 anys. No. T'estic dient que és una cosa que te l'explicaven bé. Que és veritat que durant molt de temps no ho han fet? Vale. Però vull dir, no ho han fet, però no vol dir que no, que està part del contracte, o sigui.
Bueno,
és que
aquests anuncis són una campanya. Jo sempre els hi vaig tenir mania, eh? I
per a canvi de la compte gratuïta.
No, però,
però ho pots monetitzar també, no? Entenc que la majoria de gent que està en aquestes plataformes una
compta,
està
monetitzant. Si tu no pagues, si tu no pagues, tu no monetitzes.
Deixeu-vos estar. O sigui, per mi em sembla molt bé iVox com un canal de distribució, però al final és dir, nosaltres tenim el nostre podcast amb el nostre RSS principal i la font de la informació, i llavors pot sortir per iVox, sortim per Spotify, per Google...
Això és una altra cosa. Jo només dic el que comentava el Tomàs, de que han canviat coses. A veure, o sigui, clar, la
però
César, que és la César.
Al final és dir, utilitzar un servei d'aquests com a, un servei d'aquests as a service com a plataforma per redistribució del teu contingut, t'has de mirar amb molta lupa la, el...
Sí, però, els models de pagament... Us he posat el mateix exemple a YouTube. O sigui, la gent que mira molt YouTube, si no té YouTube Premium, xupa anuncis com un campeón.
Sí, i si cada cop Premium, més, per cert,
Clar, és que és normal. Al final entenguem que les plataformes aquestes tenen un cost.
Et tallen el vídeo al mig, et foten al mig. Estàs escoltant una cançó i te la foten al mig.
Perquè te'l foten en funció de temps. No és perquè sigui al començament.
Excepte que tinguis un navegador que t'ho elimini amb extensions. Vale?
Però sí, segur que això ells van per l'altra banda intentant també saltar-se el vídeo. Això és una
sí,
crítica.
Bueno,
no, això és el gat i la rata. Això és el gat
clar,
i la rata.
Per això et dic, sí, però vull dir que és normal, que tampoc ens escandalitzem d'això. La tele gratuïta té anuncis. La ràdio gratuïta té anuncis.
La jo tele la per cable que pagues dia. Té anuncis, també.
Sí, de
ara ens estem queixant que l'estreaming té anuncis.
Sí, el de fer-ne és una vergonya.
Porto uns dies amb un Excel perquè... sabeu el que gasteu en subscripcions?
Jo sí.
A l'any?
Jo sí.
Vale, jo ho tenia més o menys, o sigui, ho tinc en el cap, però no ho tenia en un Excel.
No,
tenia
jo tampoc ho tinc en un Excel.
Pues fes l'exercici, Magma.
Ho haig de fer. No en tinc no perquè, masses, la veritat.
No perquè vulgui fer... Ui, és que et sorprendràs. No perquè vulgui fer res especial, senzillament... Bueno, volia fer una cosa, volia posar un topall. Vull dir no vull gastar-me en subscripcions, amb el que sigui... sumat tot, amb el que sigui, més enllà de 500 euros, 1.000 euros, el que sigui, ¿vale? I analitzar-ho d'una forma no xupant el dit a veure cap a on bufa el vent, sinó amb un Excel, no?
Espero que sigui l'any. Aquest tope.
Estic mes... parlant de l'any, estic parlant de l'any, sí.
El mes jo estic entre 25 i 30. Entre 25 i 30.
Com aquest mossèn que es va gastar 15.000 pavos amb weapons d'un joc. Va sortir fa poc de la conta de...
Perquè estava lluitant contra el mal.
Penseu que és molt, però em sembla que Amazon Prime són 146 euros a l'any. Només
home,
Amazon
no.
Prime.
No,
són 50 i alguna cosa,
Clar, no. Si
no,
no,
no, perdona. Apple Music, disculpeu, o 100,
si,
130,
si tens
una
compte d'estudiant com jo, són 4,99 al mes.
Ah, exacte. Però dura 4 anys.
Ja us ho explicaré si voleu.
No, la pots anar renovant.
Que ho ara, però si voleu tenir YouTube Premium, que serveix, tens YouTube Music, tens YouTube normal,
sí, diuen
tot
que està
Premium.
Bé, i és barat, no? Depenent
està molt bé, i jo estic pagant més de 2 euros al mes. I totalment legal.
Jo crec que...
De com, ¿vale? Però fora d'antena.
Vaja, sí. T'ho preguntarem.
Pues, Raül, pues això que dius no és una tonteria, perquè YouTube és...
No, cap,
música...
cap, costa 20 i pico, si no.
Sí, sí, és el YouTube. És música i, a més tens cinema i pel·lícules.
Sí, el YouTube, bueno, el YouTube Premium.
Sí, no està mal, el YouTube Premium.
Fins i tot pagant el preu normal, em sembla que està molt bé. O sigui, perquè a més tinc és el pack aquest
quants
familiar.
Dispositius, quants dispositius tots?
No sé, no he fet mai.
No tenen límit, em sembla, no.
És que no, és una cosa que no m'he preocupat mai, sincerament.
Doncs, perquè ja després anem a parlar de Microsoft.
Anem a
parlar de l'apocalipsi
de Microsoft. No, anuncis, que és Premium. No té 0 anuncis. Jo fa molts mesos que no veig un anunci a YouTube, ni a YouTube Music, per això ja no tinc ni Spotify, no he tingut mai Apple Music.
Jo l'altre dia mirant la granja de Clarkson, que per cert la sèrie de la granja de Clarkson és excel·lent, és realment excel·lent, no té res, o sigui, continua havent-hi la tonteria, el sentit de l'humor del Clarkson, però la temàtica és super xula d'allò, però estàs mirant la granja de Clarkson, de cop i volta es para i surt una senyora disfressada de sirena venent una cosa per a les senyores que els hi fa pudor la patata, literalment. els meus nens dient...
I sí que passa el tema... A mi amb el podcast em passa, conserva, jo sempre intento portar la VPN posada, també al mòbil i a l'ordinador. I normalment es connecta a servidors d'aquí de Barna, però bueno, de vegades es connecta a algun lloc una mica random. Doncs si en aquell moment amb el Podbean em baixa algun podcast d'aquests que tinc pues, simplement automatitzat, pues, l'anunci et pot sortir en un idioma molt aleatori. Perquè en el moment de fer la connexió, potser en aquest teu mòbil s'havia connectat, jo què sé, via... Miami, i de cop i volta et cau un anunci d'alguna cosa com molt local de Florida o coses així. És dir,
sí, sí.
Una cosa, anem a parlar de Microsoft, però abans deixeu-me dir una cosa. Tot i el caos, tot i haver hagut de canviar i ha sortit el directe per on ha volgut, sí que estem a YouTube, estem bé, ara ja he canviat el títol i la imatge i les tags.
És que estaven desplegant en divendres.
Exacte. Bueno, tenim un oient, i a què no sabeu qui és?
En Ciner.
Correcte, però a què no saps des d'on?
Des de Lleida.
No, des de Utah.
Des de Utah.
Que se fa no fa. Hòstia,
està lluny de Carolina del Nord, Utah, eh?
Home, per això dic que no està Carolina del Nord.
Utah és la Lleida d'allà, eh?
És, bueno, no sé si és Carolina del Nord, potser també, eh?
No sé.
Bon dia, Ciner, guapo, que vagi molt bé.
És molt maco, Utah, eh? Hi ha uns parcs naturals molt xulos.
Anem...
El Bryce Canyon i el Zion i són molt xulos.
Anem a per el que ha presentat Microsoft, que ha fet aquí una presentació pues, amb moltes novetats. No només Microsoft, sinó que ha vingut acompanyada per la part dels Copilot Plus PCs, aquests PCs nous, amb l'Snap Dragon X Elite de Qualcomm.
Bueno, es passen a ARM, eh? Es passen a ARM. Mm. Es passen a ARM, sí. Però a veure, això dels Copilots, ho sento, però... jo deixar-ho en mans del sistema operatiu i del sistema operatiu d'aquesta gent, jo no... O sigui, a veure, un copilot que et faci això és que estàvem explicant abans de quan es fem el programa a sobre, que et va fent captures de pantalles de cada N segons del que hi ha a la teva pantalla i ho guarda en un sistema de RAG i després agafa i et permet fer consultes per veure què és el que d'això. Això, avui en dia, això... en programari lliure i en models lliures, tu montes en dos horetes.
Però et fas, com? Captures de pantalla?
No, un moment. Expliquem-ho.
Sí, perquè no...
Hi ha una nova funcionalitat que es diu Recall. ¿Vale? Aquesta funcionalitat només funciona...
Tot el Recall.
Que entenc, moment, que ha de ser voluntària, o sigui, no és per obligació.
Entenc que no. Entenc que tu has d'activar voluntàriament, eh? Però que no ho sé. A veure, encara no està disponible. I és una funcionalitat que només funcionarà amb PCs Copilot Plus que portin Windows 11.
I és que... a dir, PCs que tinguin més o menys estava escoltant
sí,
els
sí, sí, aquí
que
voy.
Són màquines que com a mínim sigui un MacBook Pro dels actuals.
No,
vale?
No.
Mínim
no
una...
requereix
potència equivalent de potència, de capacitat
no,
de càlcul.
No, requereix que incorpori a l'Snapdragon X Elite de Qualcomm, que és un neural processor, un NPU, i que tingui com a mínim 256 gigas d'emmagatzematge i 50 gigas d'espai lliure. I això permetrà fer captures de les imatges de les teves pantalles actives de Windows cada segon o cada pocs segons i deixar-ho durant un temps de 3 mesos.
Ja. Però
per què
una cosa, Tomàs, una cosa, Tomàs.
Per poder dir-li a l'AI que et recuperi una... O sigui, ensenya'm la presentació de fa 2 mesos on hagi estat parlant de el que sigui, ¿vale? El PowerPoint.
Una cosa, Tomàs, no és exactament així. Fa 20 anys que està, però...
Time Machine no fa això.
No fa això.
Ni tu no et fa això. No,
però
no fa
una
això.
Tomàs, i ja ho han dit i no és exactament... A veure, sí que ho trauran amb el Surface aquest nou ARM Plus que te cagues, però bàsicament la funcionalitat
no,
requereix...
Ho treuen amb el Copilot Plus PC,
amb el Copilot Plus PC, però el que requereixen no és que tingui aquest processador Snapdragon, sinó que tingui una capacitat mínima de computació determinat amb un número determinat de TPUs i de GPUs i una quantitat específica. I els de Strategy el que han fet és calcular aquesta capacitat de computació i és superior a la que té un MacBook Air. És a dir, partint de la mateixa capacitat de computació, que és el mínim que necessita aquest Copilot Plus per funcionar, necessites un MacBook Pro.
En teoria, el Recall funciona amb el Copilot Plus PC.
Sí, sí.
Com es diu? El Surface però el Surface Copilot aquest que traurà...
Sí, però
que
estic parlant de capacitat de computació equivalent. Evidentment, amb un MacBook Air no ho faràs córrer. ¿Vale? Però, si tu tinguessis un PC amb una GPU Nvidia, segurament això acabarà corrent-hi. ¿Vale? Perquè segurament si tens una GPU Nvidia podràs acabar corrent-hi. El problema està en que dir, a veure, al final és dir, a veure, si tu el que vols és que aquest tipus de coses corrin en el teu sistema, perquè al final tu estàs posant la computació, i si ho està fent Microsoft així és perquè no volen tindre que agafar i ficar els milions de data centers que no ho podrien moure, al final diuen, ei, això com que ho tens que fer servir...
I perquè pel que hi ha del teu mare és una cosa local, no?
És a dir,
local,
és en local.
Dispositiu.
Però al final és dir, una o dos, si ho estàs executant en local, és dir, no hi ha motiu perquè tingui que estar integrat al sistema operatiu i no pugui ser una cosa que pugui ser un codi lliure auditat.
Però en això com dos, mil coses, com, però Marc, això com mil
però això també ho farà Apple, sistema,
però
això moment, ho farà Apple.
Això, però que això sí. Com mil coses que inclouen a un sistema operatiu, o sigui, clar, hi ha moltes coses que venen amb macOS o amb Windows que podrien no venir i te les baixaries tu, o sigui, començant per l'explorador
sí,
d'arxius.
Sí, però d'entrada estem
final,
parlant... No, Raül, perquè no. Estem parlant
sí,
que estàs...
Marc, perquè alguns estan acostumats i altres no. I unes t'agradaran més i altres no, però que un sistema operatiu ve farcit d'aplicacions
de moltíssimes
no coses. Estan un sistema operatiu.
De moltíssimes coses, estic d'acord amb tu, però en aquest cas estem parlant que estàs reservant 200 i pico gigas del teu disc dur per guardar una informació que no sabràs com utilitzaràs.
50 gigas.
Sí, però com l'actual backup, els sistemes operatius actuals també t'ofereixen l'opció de tenir un backup. Windows t'ho fa i macOS crec que també. Llavors,
sí,
si tu l'actives, et diu, pues t'agafaré tal part del teu disc dur. I
jo sàpiguen com funcionen aquests models, això, o sigui...
Sí, però independentment del model treure... que el fet de tenir un backup local al teu Windows o al teu macOS, fa molts anys que existeix, i tu si l'actives,
sí.
De fet, per defecte ve activat, i t'agafa un tros del disc dur i el tens allà per fer el point in time, per poder tornar com estava el teu sistema, doncs fa abans d'una actualització, o abans no sé què. Jo,
sí.
Al final, jo cal com instal·lo, m'ho carrego.
Però en aquest cas és una cosa d'aspectes de configuració, però en aquest cas el que estàs dient és que tot el que tu està passant per la teva pantalla, qualsevol cosa que està en la teva pantalla, està sent guardada.
Sí, és un altre servei, però això dic que deu ser opcional,
vale? O sigui,
també.
Si abans estàvem parlant d'aquell senyor del tsunami que per terrorista i el que sigui, imagina't el que hi ha aquí dintre.
Jo no estic dient que em sembli bé, però que, vull dir que no sembla res més que un servei nou que estan traient.
De totes maneres, Marc...
Jo crec
no,
això jo voldria tindre el codi auditadíssim. O com a mínim...
Com de tot. Vull dir, com d'iOS i de tot Windows en general. El problema és que no està perquè és tot tancat. Però que no és només això. Vull dir que... Tornem a lo de l'iPhone. És que, o sigui, si haguessis tingut el codi auditat, això que està passant de les fotos no estaria passant.
No estaria passant, sí. Però és que en aquest cas es diu que s'està gravant tot el que passa a la teva pantalla. Tot!
Que sí, que jo no ho estic defenent, sí, però que no em sembla res.
És una carta als Reis per certes organitzacions. Hi ha tant per poder fer de policia com per poder vendre't coses. O sigui, és que està tot allà.
Sí.
Està
però,
tot allà.
Marc,
i ells...
però això és igual que la informació que portes. Tu pots portar l'iPhone o l'Android, pots portar amb un Watch o una banda, pots portar tota la teva informació mèdica. Bueno, tota no, però molta informació mèdica.
Moltíssima.
I també t'estàs refiant de Google i d'Apple o de Samsung.
Jo en aquest cas,
un moment,
la línia...
Marc, deixa'm acabar. Però de que te l'estan guardant, però amb aquella informació una companyia d'assegurances et crujiria viu.
Sí. Totalment.
Això, regalant un Apple Watch alguns
i podries perdre feines i tot. Vull dir que al final, si jo no estic diferent al model, només dic que això no em sembla gens diferent de totes les altres coses que ja tenim avui.
És una iteració més.
Jo aquí el que veig és que
la informació mèdica és encara més crítica i també li estàs confiant a empreses que tu ningú li està revisant el codi.
Jo el que estic dient és, si tu tens un trasto d'aquests, la quantitat d'informació que s'entra cap aquí i estan fotent i a més estan utilitzant el teu disc i estan utilitzant el teu processador per poder fer anàlisis i coses, i quan envien coses cap a casa no podràs veure el que estan enviant, perquè no enviaran les dades, evidentment, sinó coses.
Perquè... Sí.
Bueno,
perquè com ara...
Com ara, amb les metadades, quan la veus...
Mireu, si voleu fer això, si algun mossegui vol fer aquesta funcionalitat i té un Mac prou potent, et baixes un Olama Web UI, que ja té sistema de RAC, i ho agafes i montes i fas un d'allò d'Automator que agafi i li enxitxi les captures de pantalla cada dos segons. Ho fiques allà dintre i agafes un model com el Lava, que ja està en tema de reconeixement d'imatges, i pots fer les consultes. I ho teniu funcionant aquesta tarda.
que sí, sí, però...
Sí, és el que diu...
Qualsevol altre sistema de backup, però sí, 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 si això ningú...
El CineRelease ja estan fotent, sí. ja estan funcionant amb embeddings
d'imatges. Que passa que és una aplicació, si és una aplicació open source, tens tu... La diferència és que si és una aplicació open source,
si
tens
vols,
el control.
I
si està en el sistema operatiu o no...
Però que t'escandalitzis d'això i no de l'Apple Watch... Però que t'escandalitzis d'això i no de tota la teva informació amb l'Apple Watch com el teu Heartbeat, que el portes a l'Apple Watch i és exactament el mateix problema. Hi ha una multinacional amb un codi que ningú ha auditat, que no és open source, que no saps què està fent amb ell. Vull dir, confiar-te d'una cosa i no fiar-te de l'altra és el que no li veig, no em quadra.
Deixeu-me que esmenti tres coses.
Algun
vale?
lloc has de posar la línia, entens? O sigui, al final, cadascú té la seva tolerància. Jo la poso aquí, dic, en aquí, com que jo entenc d'això, dic, mira, és que això és una funcionalitat que jo em puc implementar, si la necessito, me la puc implementar molt de pressa, i em sembla primer, i em sembla que no la deixaria algú fer-ho
per
mi.
Tres, perdoneu, hi ha tres fronteres, vale? La primera és això. Una cosa és una aplicació open source que tu t'instal·les en local i que tu coneixes el codi, tu els experts, i en poden fer l'anàlisi i publicar-lo de forma oberta. Una cosa. Dos, Apple o Microsoft, Apple amb el recal, perdona, Microsoft amb el recal i Apple amb el que li surti dels nassos ara quan tregui el Worldwide Developer Conference, que igual presenta algú similar.
Segurament.
Pot fer.
I ens agradarà molt, Raül, ens agradarà molt.
Ens encantarà.
És que crec que
pot
quan que cadascú traça la línia on vol, crec que tu la línia la traces sí. a l'empresa que tindrà les dades.
Deixeu-me acabar la reflexió.
Que em sembla lícit, però vull dir, no, i disfressar-ho com el servei i la tecnologia...
Deixeu-me acabar la reflexió. L'altre és això, que tot i que diuen que Recall deixa les dades en local i el que tregui Apple també, vale? Això no impedeix, no invalida... que part d'aquesta informació de l'anàlisi de la mateixa viatgi als headquarters, viatgi a Microsoft i però hi ha una tercera...
Hi ha una tercera... quality of service a la xarxa, prioritat alta, seguríssim.
Absoluta, en quas total. Hi ha una altra reflexió encara, i és què coi fa l'empresa receptora amb aquestes dades, perquè hi ha qui, com Google, les ven a qui li dona la gana.
No ho entens,
no,
Tomàs.
Poco.
Tenen
no,
un prat d'unicornis digitals... Vale? I les dades són els unicornis digitals fan massatges a les dades mentre hi ha uns angelets bufadors que toquen la lira digital.
Bueno, prou lira i prou sí, d'això.
Tomàs, ja... d'acord en tot, però si Apple es guarda durant 10 anys les fotos de tots els seus usuaris mundialment, no crec que sigui simplement per tenir allà una base de dades supermaca.
Sí, perquè si saps tota aquesta informació, aquests discos d'usos que estaven, o sigui,
és
són
quants
pasta,
milions d'iPhones hi ha al món?
Molts.
Raül,
si t'has guardat
milers de milions.
Tots,
que Apple, Microsoft, Google,
per
tots aquests,
dic,
les dades que tenim nosaltres, les reben, les fan servir i les utilitzen internament per lo que volen, no hi ha dubte.
I se les fumen directament, no, o sigui, les imprimeixen, les enrotllen i es fiquen a sala.
Però hi ha aquí amb aquesta informació la ven a tercers i fa negoci.
I els altres
a
també.
Tercers,
tenen,
i quarts,
tenen tot guardat allà durant
aquí,
10 o 15 anys per no res.
Jo he mogut la frontera. Jo l'he mogut. Pensava que Apple no m'enganyaria, no recolliria informació.
Sí, a cada
mentira,
dia,
la recull.
Cada dia...
I de fet et demana permís quan ho fa. I després què fas amb aquestes dades? Les utilitzes, les manipules, les vens a tercers?
Tu que ets del RAM, Tomàs, saps que guardar totes aquestes... Segueixo amb l'exemple de les fotos perquè...
Això val molt diners, sí,
val
guardar aquesta informació val molts diners.
Tu no t'ho guardes
molts
si no estàs traient un rèdit econòmic.
Només el corrent perquè mantenen els enxufats aquests discos.
Clar, vull dir...
No només és això, no només els discos, són les comprovacions de...
Bueno,
en fi, són mil coses.
Jo tinc una proposta.
I que els discos casquen i els has de canviar. Vull dir, que el disc d'on està la teva foto de fa 10 anys no és el mateix en el que està avui, aquella foto.
És que no hi ha un disc, hi ha molts discos, hi ha diversos discos.
I estarà replicat, vull dir,
geogràficament replicat.
Jo no sé què fan amb ells, però ho han de fer, perquè si no això no t'ho guardes, i que això és molts diners.
És com aquells de Tesla que miraven els vídeos de la gent despullada fent guarderides al costat dels cotxes. Per cert, jo tinc una proposta. Sí, això va passar.
Quan no dins. Quan no dins del cotxe.
Al voltant, el que sigui. Per cert, jo marcaria...
Tu tens una càmera dins del cotxe, no, Marc, vas dir?
Sí, em miren a mi. Però jo posaria una línia aquí de criteri al final de llibre. Podem dubtar i criticar Microsoft, podem dubtar i criticar OpenAI, podem dubtar i criticar a Apple, perquè ho hem fet i ho farem, i a Google. De qui no podem dubtar i no podem criticar és Scarlett Johansson. Jo crec
que... Espera, que en tots aquests hidrals no estem mencionant a Meta. Però vull dir que si tots aquests són així, els Zuckerberg segurament estan encara un pas més endavant, eh?
No patiu, Meta té, els, té ja preparats els models de, visió.
Una empresa
Meta preparats
que
per
té...
ficar les Ray-Bans, a les Ray-Bans aquestes
una,
que venen
una empresa
amb ulleres Meta.
Que, una empresa que conec, que té la jeta més gran a l'hora d'absorbir la teva informació, manipular-la i vendre-la descaradament, sabeu quina és? LG, vale? Per això el meu televisor LG no té connexió a internet. No té connexió a internet. El primer que vaig fer va ser treure-li. Vale.
A mi cada dos per tres em diu que accepti la política de privacitat i li dic
clar,
que no
perquè
li accepto.
Polit... Perquè et canvien...
Sí, sí, a mi
cada vegada... Clar, perquè cada no. vegada que tanquen un negoci brut amb algú, et canvia la política de...
Pues
clar, de
jo tinc una
de
LG
que no
també connectada a internet
tinc,
i no
va ser igual.
De veritat, són uns jetes com no he vist...
Ah, no, però dic el de fer-me...
I aquesta setmana s'ha publicat no. un acord estratègic per incorporar la IA entre Meta i LG. I es veu els dos capos de LG i el Zuckerberg. En fi...
La màfia coreana. La màfia coreana del juego del calamar en aquí a lo bèstia, eh?
Sí, sí, total.
Bueno, i ho estem parlant a casa, de posar-nos un Apple TV per enxufar-lo contra la tele LG i que no
clar,
es faci
és que és l'única manera... Apple TV o el que vulguis, eh? Qualsevol
clar,
cosa
perquè,
que substitueixi...
Perquè l'Apple sí que es preocupa de la teva privacitat.
Perquè l'Apple TV no té fotos i...
Posarem un Apple TV i només posarem pel·lícules de l'Scarlett Johansson.
Marc, la idea de capar l'accés a internet de la LG ni per actualitzar-se era perquè qui li donava la intel·ligència era un dongle o l'Apple TV o el que tu vulguis, amb qui tu confies, és igual.
Clar, llavors li pots
no
treure l'internet a la TV.
Però no amb LG, no amb LG perquè, bueno, parlem de LG, però si parléssim de Samsung, en fi. Crec que és pitjor LG que Samsung, tot ho haig de dir, eh? Anem a contacte, vinga, va, que no acabarem mai avui. I deia el Raül, esto va ser aburrido. La mierda va ser aburrido.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Res a dir de contacte, ràpid. Afiliats d'Amazon, sisplau, que en aquest mes anem... Aquest i el passat hem anat baixets, a veure si continueu fent compres a través dels nostres enllaç d'afiliats, i avui de la xeta no tinc... La setmana passada van tenir dos nous mecenes i aquesta setmana no. Que, per cert, em fa molta gràcia el diàleg... Us ho vaig compartir, eh? El diàleg que establim amb els mecenes que comencen a fer aportacions, perquè com els enviem un correu amb agraïments... Els mecenes senten la necessitat d'explicar-nos la seva casuística, cosa que és extraordinari, eh? És molt extraordinari. I el Jordi, un dels que ens va... no entraré en detalls, eh? Però en Jordi ens explicava coses i la veritat és que és un plaer rebre aquesta informació i compartir-la. No, està... A mi em fa molta il·lusió, o sigui, jo ho agraeixo força si... Si continueu contestant els correus, doncs molt agraït. Falca de ByteRite i anem a la segona part.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
S'han acabat les fotopolles, Magma.
Bueno, avui tinc una mica més d'info del tema aquest d'Apple. Ja hi ha una actualització, la podeu veure en els vostres dispositius, que arregla el tema aquest.
Aquest? No, només arregla aquest problema. Has dit que no més fotopolles i han tret la 17.5.1.
Exacte. Sembla ser, per lo que he pogut recabar la informació que he pogut agafar avui al matí, resulta que es tracta d'un bug on en algunes ocasions es veu doncs, que quan tu fas, per exemple, es veu que moltes de les fotos que hi havia que havien aparegut eren captures de pantalla. Des de fa un temps es pot donar la casuística de que quan un usuari fa una captura de pantalla la guardi a Arxius, vale? Que és a l'app d'arxius de l'iPhone. Okay?
Però un moment. O sigui, una captura de pantalla d'una foto? No és una mica raro?
Si et mires al Wallapop, està ple de gent, m'estalvio la paraula, però que en comptes de pujar la foto, fan una captura de la foto i pugen la captura. No ho entenc, són usuaris, no ho sé.
Però m'estàs dient de debò?
Però, sí. Passa molt sovint.
Perdona,
passa molt sovint.
A quin món vius? La majoria de gent no t'envia la foto ni t'envia
si
una captura de pantalla.
Però és fer la captura de pantalla i enviar la captura, canvia
jo
la foto.
Jo crec que ho fan
jugador.
Perquè així els hi surt l'última. Quan l'han buscat, en comptes de... O sigui, entenc, jo crec que això passa perquè quan tu vols pujar una foto que fa temps que l'has fet, l'has d'anar a buscar. Ok? Mm-hmm. Si l'has anat a buscar i fas una captura, quan te'n vas a l'aplicació i li dius search in the library o el que sigui, et surt l'última com a més recent. Això és el que jo crec. M'ho acabo de... és la locubració que acabo de fer. Podria ser que fos.
Va. De fet, és l'únic motiu perquè se m'acut de fer-ho, però...
Podria ser, però els usuaris mai...
Però sigues una mica polit, llavors hi retallarà, no? Deixarà només el que és la foto.
No, doncs ho fan molt sovint i, de fet,
mira,
hi ha una compte
no
de Twitter
aquí,
que...
No diré aquí, perquè és família, però tinc un familiar que rep un PDF, l'obre per llegir-lo... I jo no t'envia el PDF, li fa una captura de pantalla i m'envia la captura de pantalla del PDF.
Sí, com digue'm el número de compte, captura.
Captura.
Passa-ho tu a text.
Passa-ho tu a cara. Sort que ara hi ha de picture to text.
Sí.
A l'OCR. Però que la gent ho fa massivament. Sí, massivament. Sí. És més, ràdio...
I jo que m'he dedicat molt temps a fer formació a gent, a vegades m'encanta fer-ho perquè te n'adones a nivell d'usabilitat que tot el que tu havies pensat la gent no fa servir.
Mira, a la ràdio. Hi ha un programa, amb Ràdio Aficionat, hi ha un programa per fer i, o sigui, per gestionar transmissions digitals. ¿Vale? És un programa del Joey Taylor, que és un premi Nobel, que va fer aquest Weak Signal Joe Taylor per la manipulació. És un programa. Per tant, tu corre en un ordinador. Tu pots fer una captura, el QuickTime o qualsevol eina, captures la pantalla. Pots, hi ha gent que fa vídeos de com funciona l'WSJT amb el vídeo del telèfon, però si ho tens en l'ordinador...
Sí, que en comptes de gravar pantalla... Sí,
grava el vídeo
per fer-ho millor, ben il·luminat o... No.
Que a més,
a qui li importa?
Es mou el focus, es desenfoca, perquè és un vídeo.
Sí, morts.
En fi, gent teòricament tecnològica. Bueno, tira.
Bueno, llavors, segons el que he pogut recopilar, segurament vindran més novetats, però és interessant aquest tema. Al final, ara que se'ns ha anat el profe d'informàtica, però bueno, jo ho explico una mica per cunyats. Quan tu tens dos fitxers, aparentment, amb dues aplicacions, d'acord? A nivell de sistema d'arxius només hi ha una única còpia d'aquest fitxer. Vale? A nivell de sistema d'arxius. De fet, quan Apple va presentar l'APFS...
Sí, només un moment. Crec que això a iOS no hauria de ser així, perquè iOS, cada aplicació és una sandbox, no? Que, de fet, per això tu no pots pujar a iOS, per exemple, a un fitxer al sistema d'arxius i després reproduir-lo des d'un programa o des d'un altre, no?
Fa temps, hi ha sandboxing, però fa temps que tu pots tenir instàncies d'arxius a diferents aplicacions.
Sí, o sigui, tu ara ja pots pujar, per exemple, un MP3 i després reproduir-lo des d'una aplicació...
Et demana accés... Et demana permís per accedir segons on, i si tu li dones, aleshores sí que tens aquest accés.
Des de que va sortir l'app de Files, de fet, ho podeu explorar en el vostre iPhone, si us aneu a l'aplicació de Files, a la banda d'explorar, vale,
jo contínuament estic accedint al meu escritori del Mac des de Files.
Exacte. Hi ha un lloc que diu en mi iPhone, o en el meu iPhone, o com ho tingueu. Mm-hmm. Allà hi ha arxius locals que, per exemple, els navegadors... Quan tu et descarregues alguna cosa amb un navegador que no és...
Sí, no, això sí, dos intents sí, però tu no el pots pujar
llavors,
allà, no?
El què?
Tu no pots pujar allà un fitxer, per exemple, tu un MP3 i reproduir-ho des de tres aplicacions diferents.
Sí que pots.
Ah, vale,
sí que pots, perquè des de que hi ha l'app de Files, Vale. Si el desenvolupador ha usat les APIs que toquen, pots anar a buscar el mateix fitxer.
Ah, d'acord? Molt bé. I des de quan has arribat aquesta tecnologia del segle XX?
Fa bastant. Que, des que va sortir Files, farà 3 o 4 anys.
Sí. I amb Mac passa igual. Sí, una aplicació que vulgui fer servir l'escriptori o la carpeta descàrregues o el que sigui, el sí. primer que succeeix és que et surt un prompt.
Ah, no, demanar permís sí, però a Mac sempre hi ha hagut el sistema permís. De fitxers. Mm. I tu podies posar
no, fa temps que el sandboxing s'ha obert, diguem-ne.
Vale, no sabia.
S'ha obert per algunes coses. Llavors, acabo d'explicar això i de lo que de moment sembla que ha sigut el bug. Doncs això, quan va sortir APFS, us ho dic així en plan ràpid perquè tothom ho entengui, quan tu tens aparentment dos còpies d'un fitxer no estan duplicades, sinó que el sistema d'arxius apunta a la mateixa posició de memòria, diguem-ne, no? Llavors, què passava? Que aquestes fotos sembla que els usuaris els havien guardat a l'app de fitxers també. Vale? Llavors, quan tu eliminaves la foto, s'eliminava dins del reference counter del sistema de fitxers, eliminava aquesta, però el fitxer encara hi és, perquè estava a l'aplicació d'arxius. Què passa? Que el bug és que quan s'actualitza el sistema operatiu, de fet, és una cosa típica que la gent diu que se li veu la bateria, quan actualitzes el sistema operatiu, hi ha unes hores que l'iPhone gasta molta bateria. I és que cada vegada que hi ha una actualització del sistema, hi ha un reindexament de tots els arxius. Doncs el bug aquí estava, sembla ser, de que l'aplicació de fotos deia, ei, tenia una referència a un fitxer que encara existeix, vale? I aquí és on està corrompuda la base de dades de fotos, agafava aquest fitxer que l'usuari l'havia tingut sempre en el seu iPhone, però no ho sabia, sempre havia estat a la zona de fitxers de l'aplicació Files, uh-huh. I les fotos el tornaven a ensenyar. Aquí és on hi ha el bug, sembla.
Això vol dir que és gent no que en 8 o 10 anys no ha fet una instal·lació de zero. Ni quan s'ha canviat d'iPhone.
No, entenc que el bug ha sigut en aquesta actualització que han reindexat
sí, però
havien de reindexar. Perquè ha corregut ara, no ho sé.
Sí, però perquè 2024 tinguis aquesta foto de 2012 al teu iPhone, l'has hagut de venir arrossegant. O segueixes tenint l'iPhone de 2012, sí. Que no crec, o no has fet una instal·lació des de zero des de llavors, ni quan t'has canviat de mòbil. Si no, bueno, llavors fet, aquesta explicació es cau.
Sí, això està per veure encara el per què. Apple ho ha reconegut, no ha donat masses explicacions, està per veure el per què, no sé. El cas és que, tot i que hagi passat això, ha sigut a molts pocs usuaris, es veu, i entenc que han sigut aquestes casuístiques, no ho sé. Uh-huh. Tampoc vinc a defensar Apple, només us explico el que jo he pogut recabar fins a dia d'avui. Ja està, és això. Hi ha una actualització que arregla el problema.
El que vol dir que amaga els fitxers, no?
Amaguem els fitxers i tal.
Expliquem el cas, si et sembla, Magma, d'aquest ciutadà independentista.
Sí, llavors, ja que estàvem parlant de privacitat, m'hem recordat d'una notícia que va passar fa 2 o 3 setmanes, o que va sortir 2 o 3 setmanes. Tota la info que us doni és pública, està a diversos llocs. Resulta, doncs, que... el títol, no, de les notícies és l'error que va cometre aquest ciutadà independentista a l'usar ProtonMail. Vale? Us poso una mica en context. Es veu que hi ha un usuari que es deia Chucho Rondinaire.
Que a mi m'ha sonat sempre a Vespot emprenyat, que és el Toni, el nostre pilot de capçalera, però sí. Bueno, no crec que... Bueno, no sé si
el Toni no l'haguessin pillat perquè és molt conspiranoic. Yeah. I no hagués, a lo millor no hagués comès aquest error. Llavors, resulta que aquest usuari, que és públic, no us estic donant cap informació secreta, el Chucho Rondinaire era, doncs, un usuari de Tsunami Democràtic que usava ProtonMail. D'acord? Ja sabeu que ProtonMail, doncs, és una aplicació que ofereix correu i alguns altres serveis, no? Com de Drive i alguna cosa més, xifrat d'extrem a extrem, és open source i té els servidors a Suïssa. Doncs han admitit que quan aquest usuari es va donar d'alta va cometre l'error de que en la capçalera de recuperació de mail, no? Sabeu que quan et dones d'alta pots o no posar una direcció de correu per recuperar el teu mail si no te'n recordes del password o passa alguna cosa. Que de fet això es pot fer amb l'Apple ID també, de la vostra àvia o el que sigui, ho podeu fer. Llavors, això, Proton Mail ho dona a les autoritats. Em sembla que és l'única dada que pot donar a les autoritats quan li demanen informació d'un usuari.
El correu electrònic, sí.
El correu electrònic de recuperació de la compte. Aquest usuari va cometre l'error que va posar...
Un segon. Sí. Per què ho dona Proton Mail, això? Ho dona Proton Mail perquè hi ha una... Recordeu que estan investigant el Tsunami Democràtic, ¿vale? I els jutges que els investiguen, diem-li jutges o diem-li ayatolàs, han decidit que el Tsunami Democràtic i la gent que hi ha participat ha comès un acte de terrorisme.
Exacte.
¿Vale? Clar, aleshores... Per molt open source, per molt xifrat d'extrem a extrem, per molt que tothom...
Les empreses han de complir les lleis, tot i que siguin...
Han de complir la llei. Sí, que passa que teòricament hauria de ser la llei d'un país democràtic amb una justícia democràtica. Però no, venen d'Espanya. ¿Vale? Per tant, el que va fer Proton Mail és donar-li al jutge el correu de recuperació. I aquest
tot
correu
i que Proton
es va
establir a Suïssa precisament perquè les lleis el permeten mantenir molt més la privacitat que altres països.
Sí.
Però no se només van donar això, només van donar això perquè per llei doncs van, tot l'altre ho van poder aguantar.
Entenc que és l'únic que podien...
Mentre que en un altre país segurament li haguessin donat fins i tot la teva talla de calçotets.
Exacte. Sí, I òbviament els continguts del correu.
Vale, de fet, aleshores... els de Proton Mail ho diuen, que si hagués sigut un altre, doncs hagués sigut molt pitjor.
No, els de Proton Mail van dir que si no hagués vingut d'un govern democràtic i no haguessin dit que l'usuari en qüestió estava acusat de terrorisme, no haurien donat la informació.
Però, però això no funciona així. El govern espanyol no li pot, sí. La justícia espanyola no li pot demanar res a Proton Mail. Ho ha de fer via Suïssa. I és Suïssa...
Ja, el que passa que Suïssa ho atén,
clar,
Suïssa ho atén perquè està a la Interpol i jo sé què,
sí,
i Suïssa ho atén perquè el delicte és de terrorisme.
Que sí.
Si fos un delicte
econòmic,
no, algú no li
hagués donat. Clar, és via Suïssa i amb les lleis
és així. Exacte.
Bueno,
però,
total...
El correu era correu d'Apple.
Total, el correu era un arroba iCloud. Llavors, la justícia espanyola, o qui sigui, va anar a trucar a Apple i li van dir que els hi donés informació d'aquest correu electrònic. I Apple els hi va donar. I aquí és on doncs, van poder saber nom, direcció i telèfon, crec que és el que hi ha a l'Apple ID. Vale? I a partir d'aquí, doncs, les autoritats espanyoles o qui fos, doncs, han pogut saber qui és aquesta persona i han desvelat la identitat. Al final, el fallo, dins de tot el tinglado, que és que va posar... que no es va protegir suficient, diguem-ne. Així que aviso per
no,
a navegantes.
No, Magma, és que el fallo és que moltes vegades fem les coses perquè ens ho aconsellen, però no entenem el funcionament que hi ha.
És que el que t'anava a dir, ¿vale? Perquè no entens com funcionen les coses.
Sí, sí. Clar, no, perquè, si això ha passat amb aplicacions perquè, open source de xifres
també...
de dades...
Totalment. Però Proton Mail és un
servei de correu electrònic
altres,
on no està, les dades
és...
no estan en el teu ordinador, estan en un altre
lloc. Un moment.
I de VPN.
Però, Proton Mail és...
Jo no l'he fet servir, però
no,
també parla molt bé del servei de VPN.
I no, però a veure, Proton Mail és un servei de, té un servei de correu que ofereix xifrat extrem a extrem, és open source, els servidors estan a Suïssa, hi ha una garantia de respecte de la privacitat, com comentaven, la resposta és sí. On està l'error aquí? Que posis un correu de recuperació d'Apple, que no és un correu de... No està ofuscat aquest correu, ni és teu, ni és del teu domini...
I que és una casuística molt particular, perquè no volíem buscar
sí,
informació del correu.
Sí, perquè va posar més el personal.
Sí, no, no, però vull dir...
Però, una compte d'Apple
però que
i ja està.
El contingut dels seus correus de Proton Mail no li han donat. És
no,
simplement
no.
Que aquí el que
no.
Buscaven era identificar una persona. Llavors és una suma de coses. No ho hauria d'haver posat... i que l'únic que estaven buscant era identificar-lo. Si haguessin estat buscant el contingut dels correus, encara els estarien buscant. Vull dir que no...
En teoria, sí.
En fi, vull dir que
sí,
és,
perquè...
és diferent.
No, i dic en teoria perquè fa poc vaig veure un debat d'un advocat on parlaven d'aquest tema, i aquest advocat deia que quan li demanaven... Quan va sortir tot el cas de Telegram, us en recordeu, del jutge aquest espanyol, Celebrity i tal... Aquest advocat deia que quan li demanava dades sobre un usuari a WhatsApp li donava les converses, la qual no acabo d'entendre si està xifrat d'extrem a extrem. Però
també,
bueno, no
n'he no,
pogut,
no sé
no pogut investigar més al respecte.
També molt de compte amb els experts que apareixen a les teles i a les ràdios, eh?
Sí, sí, pot ser que no fos veritat. No
bueno, de fet, amb tots. No, pareix que en el nostre però... ram, com que és una cosa que sí que dominem nosaltres, te n'adones de les tonteries que diuen sense parar, que no tenen ni idea.
Sí, sí, cosa és que possible fa que no...
Que tema que jo no sé,
fins i tot nosaltres ens entenem de les tonteries d'altres rams que no controlem.
Per això dic, al final, sí, pense, que tothom pensi en un sector que domini, què pensa quan escolta els experts que surten per la tele? Doncs sí. Això després pensa, ostres, doncs els que no sé... La de coses que m'estan colant, perquè clar, no...
Sí, sí, exacte.
Perquè el patró és el mateix, correcte. Vale, interessant aquest punt, d'entendre què va passar, per què va passar, sí. I gent que... sí, gent que necessiti fer servir recursos per garantir la seva privacitat o garantir la seva seguretat personal o el que sigui, que no només és el recurs en si, sinó que entengui tot el procediment, perquè aquest procés era correcte i on va fallar, on va caure la balda, és en posar un correu que els...
No, més que d'Apple, que fos de la seva compte personal, que si s'hagués fet un Apple ID...
Bueno, era un correu que qui es connecti a Apple o qui s'hagués... Més allà que li demani, eh? Allà està.
Sí, però no, però em refereixo que si el dia que es va donar d'alta Proton Mail s'hagués fet un Apple ID nova, ja no hagués passat això.
Una Apple ID nova i ofuscada, que no tingués ni la seva adreça
bueno,
ni res.
Bueno, t'inventes el nom i ja està, exacte, no li poses i ja
sí,
està. No
final,
res, el problema és que va posar la seva compte
bueno,
normal.
Però chupetechupete@icloud.com és un correu d'Apple i els jutges li haguessin pogut dir a Apple, dona'm les dades de chupetechupete.
Sí, però quan tu et dones d'alta amb l'Apple ID, tu poses les dades que vols.
Sí, però que després poden traçar
les que vols.
El que s'ha de fer d'aquestes és fer servir un gestor de contrasenyes i, per tant, no haver de posar correus de recuperació. Si tu tens un gestor de contrasenyes, la contrasenya no la... I si vols, posa recuperació al teu gestor de contrasenyes. Però no els serveis que fas servir. Perquè, a més,
correcte.
I això va una mica enllaçat...
He sentit usuaris que s'han queixat de que el gestor de contrasenyes li ha borrat tot al d'iCloud, eh? Ho he sentit més d'una vegada. No ho sé.
Com?
Això són aquestes coses que no...
Gestor de contrasenyes d'Apple, el d'iCloud. Sí.
Ah, clar, ho he sentit més d'una vegada.
No, jo preferia un extern, alguna cosa que no té relació amb tu, ja està, un gestor de contrasenyes.
Sí.
Perquè al final que tu faris servir un gestor de contrasenyes per guardar les teves contrasenyes és intraçable. O sigui, si jo porto un mail, que no en tinc, però jo entro amb una contrasenya que tinc guardat un gestor de contrasenyes, porto un mail no sap on tinc jo guardada aquesta contrasenya. Vull dir, me la podria saber de memòria. No, és impossible
sí,
des d'un servei traçar l'altre. Llavors, ja l'altre, el de gestor de contrasenya, ja tingues la recuperació i tingues tot el que tu vulguis. Però feu servir gestor de contrasenya, ja poder ser, no feu servir el d'Apple ni coses d'aquestes. Feu servir Bitwarden o coses d'aquestes que són externes. No...
Sí. O el password, que fem servir els d'aquí.
Sí, coses
d'aquí. Sí, perquè a més el cofre on es deixen les contrasenyes, a part que està xifrat, és local. Vull dir, el tens tu. No està
sí, bueno, en
el cas
de Bitwarden te'l guarden ells, però el xifres el desxifres tu. Si tu el que guardes allà és el...
Encara que t'ho guardin ells, el xifrat és teu.
Exacte.
El cofre és teu.
Sí, sí, sí.
Pues el mateix passa amb OnePassword. Tu guardes el OnePassword, el tens al local per no necessitar accedir cap servei extrem per recuperar la contrasenya, però és el cofre teu, la xifra tu, la clau la tens tu, i encara que hi hagi una còpia on sigui, la clau és teva.
És que sistemes de recuperació
bueno,
són molt
final...
insegurs. Sobretot els de SMS o de telèfon mòbil. No poseu mai, 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 mai enlloc en un servei que tingueu amb coses financeres, diners i coses privades, que el doble factor sigui amb una trucada al mòbil o amb un SMS. Ja sé que alguns serveis no donen l'opció i te'l foten així per defecte, però és super insegur. Perquè és molt fàcil per algú fotre't el número de telèfon...
Fer man in the middle, sí.
No, et fot el número de telèfon fent com si estigués fent una portabilitat a una altra companyia, amb algun document que hagi pillat, un cop té el número nou, fa recuperació contrasenya contra l'SMS i et fot el compte i entra i fa el que li doni la gana.
Sí.
Amb un mail és més complicat. També es pot fer, però t'ha de fotre el compte
sovint,
de correu.
Ara que dius això de la suplantació d'identitat, una cosa que faig sovint ara quan em demanen el DNI és posar-li una marca d'aigua, també. És una cosa que podeu fer sempre que doneu una fotocòpia del vostre DNI. Cosa que em sembla que ja no és legal, que t'ho demanem, però bueno, encara hi ha molts llocs que demanen el DNI. Doncs posar una marca d'aigua, com a mínim. Això només val per aquest dia, ben gran. I a mi no m'han posat mai pegues, eh? Jo ho poso tot arreu.
Molt interessant. Anem a tancar ja el programa, que portem més d'una horeta. Només tenim una proposta avui, o sigui que serem superràpids. Anem a propostes. Una, però interessant, eh? Anem.
Música.
propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Val, perdona, Jordi,
una però interessant, no com la dels altres dies, que no interessaven a ningú, no? Aquesta d'avui no, sí, aquesta és interessant.
No, ho dic per això. Podia ser una, però molt lleugera, i aquesta pues, té molta amiga, vale? És una proposta d'en Jordi JK, no JFK, sinó JK, que parla de l'Snowden, vale? I diu així, diu, ja fa 11 anys del cas Snowden, però val la pena recordar-ho i segueix vigent 100% avui dia, o sigui, i tant, perquè bueno, hi ha molt tema aquí darrere. Diu, us recomano aquest llibre, que és d'un dels periodistes que va destapar el cas, vale? Aquest llibre està a Penguin Random House, no és el Surveillance no sé què, que alguna vegada n'hem parlat, sí. Aquest llibre no és el mateix, és un altre que es diu, ara us dic el títol, es diu Snowden sin un lugar donde esconderse, ¿vale? Està a Amazon, a Apple Books, a Casa del Llibre, en fi, molts llocs. I ja està, aquesta és l'única proposta que teníem per aquesta setmana. Clar, que ara hem d'entendre que jo les vaig recaptar totes divendres i avui estem a dimarts, vull dir que no hem tingut temps de fer un cicle complet de recaptació de propostes, eh?
Bueno, per la setmana que ve.
Per la setmana que ve. Molt bé, nois, doncs vinga, molta... Veus al final, Raül, com tirant dels fils surten coses que no ens esperàvem?
No, que sí, que estan bé. Sí. Era simplement que la idea inicial que teníem de quines coses parlar fa 2 hores era com... Uf, si m'estava avorrint només de pensar-ho.
Tens raó. Però ja dic jo que per bé o per malament, del guió el que acaba sent hi ha un abisme normalment.
Sí, però també és el que deia al començament, és que han passat només 3 dies des que vam fer l'altre, llavors clar.
Sí, però aquesta setmana per temes d'agenda de tots, sí. I en concret meu, doncs jo divendres no puc enregistrar, tot i que en principi si ho podem anar gestionant així a tots us va bé, jo crec que el divendres és un dia més tranquil per tots i també pels oients, vale? Sí. Tenim més marge, també tenim, sí, més marge per generar els àudios i repartir el podcast. Molt bé, senyors, doncs...
Bueno, mira, jo com a proposta, perdona, que acabo de mirar el calendari, que no me'n recordava, que aquest cap de setmana és MotoGP a Montmeló, que, mira, com a, també recomano que hi aneu. Jo estaré allà.
Sí, jo ho sé, perquè no, com jo estic d'aquí davant, jo estic davant de l'aeròdrom de Sabadell i els ricos arriben amb avioneta. Aquest cap de setmana serà...
Però jo crec que és més la Fórmula 1, no? Jo crec que la Fórmula 1 deu haver-hi més milionetis amb avioneta, no? De, que venen, sí, aquí. A més, ja, la sensació que hi ha més, bastant més pijerio a la Fórmula 1.
Hi ha molts més... sí, estic d'acord. Hi ha molt més pijerio amb la Fórmula 1 que amb MotoGP. No hi ha dubtes, perquè es nota pel tipus d'avió i el número d'avions. Però aquesta setmana hem tingut una altra anècdota a l'aeròdrom de Sabadell. I és que han aterrat 4 helicòpters de combat i un de transport militar, que no hauria.
Ah, que bé.
És un aeròdrom civil, no sé què foten allà 5 helicòpters de militars, vale? O sigui que el que no ens compensa per una banda, ens compensa per l'altra.
Molt bé.
Que... sí, els jets de milionetis fan molt de soroll.
Ah, sí? Vale?
Molt, sí. Aquí hi ha les avionetes de
cotxes,
pilots... Va. Sí, les avionetes d'entrenament, de la gent que està estudiant, per tal, fan soroll, però bueno, no és un soroll tampoc molt gran. Els jets de senyors que tenen dineritos i que venen de Saint-Maurice o Saint-Tropez, aquests fan molt més soroll.
Ah?
Però ni de lluny el soroll que fan els helicòpters militars.
Els militars.
Els militars fan més sorolls que tots, ¿vale? Que lo sepáis.
Però això tot, perquè bueno, el dia que passa pel que sigui, que passa molt de Pascos als Reis, però passen un parell de cases volant pel sobre de Vilanova o no, del poble on sigui, fan un soroll que és com si passessin 15 boings. O sigui, és una passada el soroll que fa tot el militar. Sí. Com que no han de respectar res...
No. Em va passar a Xile, això, que em vaig dir, hòstia puta, aquí hi ha un atemptat o alguna cosa, i era un avió d'aquests.
Sí, sí, els caces de combat fan un soroll increïble.
És impressionant, sí. Em va passar a Xile l'última vegada.
De fet, clar, perquè trenquen sovint la barrera del so, Això és de...
No, però
és
soroll de motor,
allarguem,
eh? No,
allarguem,
no.
El programa, allarguem el programa al... als avions supersònics com el Concorde, ¿vale? No va poder expandir-se, de fet, ja va morir malament, ja va néixer malament perquè només es van contractar British Airways i Air France, perquè just abans s'havia extès una polèmica que va afectar a totes les companyies aèries de tot el món, de que els avions supersònics comercials no podien sobrevolar amb vol supersònic les superfícies de la Terra, o sigui, on hi ha persones, ¿vale? Uh-huh. Que jo em ric perquè els helicòpters militars d'aquí de Sabadell fan més soroll que els putos concorts supersònics, ¿vale? Però aleshores això va fer que la quantitat de contractes que tenia l'empresa Concorde es trenquessin, tenia 100 o no sé quants avions, i al final només li va vendre 4 British Airways i 5 Air France, o al revés.
Sí, i per creuar l'Atlàntic.
Només en el tros de creuament de l'Atlàntic, ¿vale? De tal forma que no van poder mai compensar el cost de... Perquè van invertir 1.000 milions en el disseny del Concorde. Això va ser... No va aconseguir... Que això fos un negoci rentable, i de fet es va anar mantenint perquè els britànics i el govern britànic i el govern francès va estar donant peles, ¿vale? Mm-hmm. Fins pràcticament al final, que els van xapar al final dels 90, no? Penseu, els 90. Bueno, història...
Bueno, van xapar també per un tema. Per un tema en forma de bola de foc, per si no recordem.
Bola de foc, l'últim accident del Concorde, home, però no va ser culpa del Concorde, no, en si.
Però vull dir, però que allò és la que li va donar, o sigui, a partir de llavors ja no van volar més.
Li va donar la puntilla, sí. Recordeu que aquest accident que tu fas referència, un avió anterior al vol del Concorde va perdre una peça. Quan va passar el Concorde, la roda va trepitjar aquesta peça i la va llançar amb... va impactar contra el fuselatge i la va tirar contra el motor. I com els motors dels Concords són molt crítics quan s'enlaire no aterren, perquè és un disseny d'avió que està pensat justament per això, per anar a velocitats supersòniques, doncs va impedir que l'avió s'enlairés i es va estrellar. Això va ser... Aquestes imatges les heu vist mil vegades, aquest Concord,
sí.
Que no acaba d'enlairar-se i se'n va contra el bosc. Vale? Aquesta és la història. Sí,
però bueno, que quan deia que les cases de combat fan molt soroll, no és perquè vagin a velocitat per sobre de la velocitat del so, eh? Simplement perquè fan un so, perquè quan passen per aquí dalt, algun cop que passen estan de... Pues, simplement maniobrant per entrar al Prat. Perquè al Prat també arriben a terren avions de combat, per si la gent no ho sap. I fan un soroll brutal. O sigui, fan un soroll brutal.
Però no haurien, no poden aterrar els avions de combat en... Sí, excepte que sigui una emergència.
Hi ha una zona... Si tu quan arribes per la carretera, cap a l'aeroport, hi ha una zona, quan mires a l'esquerra, que el que hi ha allà tot és de combat. I les pistes que fan servir són les mateixes.
Echa la ley, echa la trampa.
El que pareix que quan aterren, el que no els veureu és atracats a la terminal. Si no, no et surt el Maverick.
No van amb finger.
No et surt el Maverick de tocar amb el finger. Saps? Però que aterren i despegant de les pistes aquelles des del Prat.
Teòricament, tots els estats tenen... tenen aeròdroms o aeroports exclusivament d'ús militar.
Sí, Espanya en té, però vale. Aquí a Barcelona van al Prat.
Molts. Cerrota a Cádiz, a Madrid, a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, té diversos llocs. Vale? I UK, i us explico, UK, com va patir la Segona Guerra Mundial i tot, doncs té molts aeròdroms que són d'ús exclusiu militar. I els avions militars no aterren en aeroports civils.
No haurien.
Aterren en els... Teòricament no. Algú que en sàpiga un dia que vingui ens ho expliqui en detall.
Sí, t'imagines pues... que tinguéssim un pilot entre l'audiència?
Tenim molts pilots entre l'audiència. Sí. Tenim varis. I pilotes. Pilots senyores, eh?
Sí. No ho he intentat arreglar. Ja està. No. Fem un incòmode silenci. I
controladors aeris també tenim algun, crec.
Ah, sí?
Ah, sí? Ah, doncs pues mira, un dia el podíem convidar,
sí,
la controladora.
Si
el que no crec que tinguem... Són pilots militars, pilots d'aviació militar. Tenim pilots d'aviació civil, de passatgers, de cargo...
Si n'hi ha algú que no sapem, que es posi en contacte.
És que em sembla que no pots parlar català, si ets un pilot de combat de...
Ah.
Bueno, pots parlar català si no ets un pilot de combat espanyol.
Clar, espanyol. Si
ets suec o francès o americà o de qualsevol lloc, sí.
Però si parles català no poden donar un Eurofighter espanyol, no fos cas que fossis tu que facis la independència tu sol.
No, home, no et poden donar... Home, clar que no et poden donar un Eurofighter. A més, t'investiguen el ProtonMail. En fi. Res, fins la setmana que ve, nois. Moltes gràcies per acompanyar-nos fins aquí. Una abraçada a tots.
Ciao.
Adéu. Ciao.